Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar roba de fàcil posar i treure. El matí és fred i cal anar abrigats, però al migdia l'ambient serà força suau en una nova jornada assolellada.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Dimecres 16 de gener, ahir a la mateixa hora i al vespre coincidien dos moments que en el seu àmbit eren històrics, podríem dir-ho així. I m'entendreu que s'han de salvar totes les diferències del món, eh? Però que també obren incertesa i ens condueixen a esperar el millor i el pitjor de totes aquestes dues situacions. El primer moment, us porto aquest tall d'ahir, que va passar, això va passar a la Cambra dels Comuns de Londres.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. Wow!
És el moment en què se sabia que la Cambra dels Comuns, que és el Parlament Britànic, havia rebutjat el projecte de Brexit de Theresa May. Hi havia qui el rebutja perquè no vol el Brexit i hi ha qui vol un Brexit molt més dur. Per tant, ara s'obre un moment d'incertesa total al Regne Unit. No se sap què passarà. Avui hi ha una moció de confiança a la primera ministra presentada per l'oposició. Això podria fer caure el govern o el Parlament podria donar suport a la primera ministra. És una situació d'incertesa certesa total. El següent tall que us porto va passar ahir a Barcelona, a l'Ateneu Barcelonès, en aquella conferència que us comentava fa tot just 24 hores, que es feia a Barcelona de la comissió de l'entitat SOS Costa Brava, que hi participava Agustí Serra, el secretari d'Hàbitat Urbà de la Generalitat. I Serra feia aquest anunci.
Aquest proper dijous, passat demà, doncs la comissió farà una suspensió, una moratòria, diguéssim, una primera moratòria de tota la franja dels 500 metres del litoral entre Portbou i Blanes, diguéssim, de tots el que són, diguéssim, sols estan en sòl urbà consolidat.
Una moratòria de tots els sòls entre Portbou i Blanes a menys de 500 metres de la línia de costa i a una pendent d'un 20%. És l'anunci que es va fer ahir en aquesta conferència i que s'ha d'acabar de determinar demà. Hem de tenir tots els ulls posats demà a la Comissió d'Urbanisme de Girona, en què sabrem quins són els projectes que s'aturen. Atenció, s'aturen momentàniament i temporalment mentre s'estudien. Els projectes amb llicència és molt difícil que s'aturin. De tot això us en parlarem avui al Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal quan són les 8 i 3 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Al Baix Empordà, on hi ha més notícies. Per començar, la que us dèiem, que la Comissió d'Urbanisme de Girona engegarà una moratòria d'aquells projectes que es trobin en una franja de 500 metres al litoral de la Costa Brava. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia. Tal com va anunciar ahir el secretari del Departament d'Hàbitat i Territori, Agustí Serra, aquells projectes entre Portbou i Blanes i amb pendents del 20% que compleixin els requisits seran aturats temporalment i sotmesos a estudi.
El Consorci de la Costa Brava desmenteix les acusacions sobre irregularitats en la contractació pública i la manca d'inventari i de béns. Bon dia, Elena Santín.
Bon dia. El diari digital El Confidencial va publicar abans d'ahir detalls d'un informe del 2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. La notícia explicava que el Consorci no disposa d'inventari de béns ni de la titularitat de les seves pròpies instal·lacions. Davant això, l'organisme va fer un comunicat desmentint-ho. Asseguren que les irregularitats ja detectades fa 2 anys estan corregides.
Continuen les protestes dels bombers de la Generalitat que deixen imatges de parcs tancats. El col·lectiu continua amb les protestes. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Exacte. El parc de bombers de Calonja n'és un exemple. El dia 14 de gener va sumar un total de 14 tancaments en només un mes i 4 van ser consecutius.
Un veí d'Ullà va a presó per un presumpte robatori en un domicili de Girona. Gerard Escats.
Bon dia, el jove té 19 anys i va ser detingut aquest dissabte. Fonts dels Mossos han assegurat que el jove ja està en presó després del dictamen del jutge de guàrdia de Girona.
Palafrugell inaugura targetes d'accés a la deixalleria amb descomptes. Bon dia, Judit Sáez.
Bon dia. Aquesta és una iniciativa de l'Ajuntament del municipi per incentivar la recollida de residus i el reciclatge en benefici del medi ambient. Doncs aquestes targetes les poden demanar totes les persones i empreses que paguen la taxa d'escombraries de Palafrugell i gaudiran de reduccions en les quotes en el cas que portessin els residus directament a la deixalleria.
Judit Sáez, la redactora d'Ecologia d'avui al Supermatí, perquè l'Ajuntament de Palamós posa a disposició dels ciutadans 31 parcel·les d'hortes.
Sí, estan situades a la finca municipal de Campera Tià, just a l'accés de la vall de Belllloc. Així, fins al 4 de febrer, totes aquelles persones domiciliades al municipi que no disposin ni conrei, cap hort o terreny, tampoc un familiar, podran presentar una sol·licitud per a alguna de les 27 parcel·les que engloba l'espai. Cadascuna ocupa uns 50 metres quadrats.
I Eugènia Güell, el doctor Pérez Iberruezo, Xavier Pérez Iberruezo, és el nou gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà des d'avui mateix, eh?
Bon dia. Agafa el relleu de Jordi Calzina, que deixa el càrrec com a gerent, però continuarà l'entitat fins a finals de febrer.
I Antoni Martí és part de la història viva del cinema català amb una trajectòria professional de gairebé 50 anys. Reconegut realitzador, si bé és autor d'algunes pel·lícules com la ja mítica Una nit a Casablanca amb Emma Vilarasau, és reconegut sobretot per la seva faceta de documentalista. I ara mateix està embarcat en un nou projecte que li vam demanar que ens expliqués a Ràdio Capital. Anem cap a la Bisbal, on hi ha Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia. Espigoladors d'imatges és el nou projecte del cineasta Antoni Martí.
Com ha evolucionat el territori des del punt de vista humà, des de mitjans del segle XX fins a l'actualitat, i com el cinema i posteriorment el vídeo ho ha reflectit.
Realitzat conjuntament amb el també documentalista Quim Paredes, es presenta aquests dies en 6 espais diferents a les comarques gironines.
I són les 8 i 7 minuts. L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Fins a finals de febrer podrem gaudir del temps d'orissos, un deliciós producte de mar, també conegut com garoines, garotes o orissos de mar.
Perfecte, Martí. Tot seguit ens preguntem quin temps farà avui els propers dies. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, Dani. Avui tindrem una repetició del bon dia que va fer ahir, amb cel en general serè. El matí torna a ser fred, amb valors lleugerament negatius a l'interior de la comarca, però la temperatura màxima aquest migdia serà força suau i es pot arribar a enfilar fins als 18 graus, amb vent fluix de component sud a la tarda. Demà ens arriba un canvi en el temps, amb més núvols, sobretot per la tarda, que podrien deixar escapar alguna gota cap a la nit.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
El nou número de la revista de Palafrugell ja és als punts habituals. Aquest mes us expliquem la polèmica generada per la tala de pins a Aiguaixalida en uns terrenys on els propietaris hi volen construir 33 xalets. Entrevistem el peix fregit 2018 Josep Pifarré Rigall i sabrem què pensa del Palafrugell actual. I us expliquem per què hi ha en una església de Roma la imatge d'un Sant Crist mutilat procedent de Palafrugell. I com sempre, totes les seccions habituals. I ara, si us en feu subscriptors, rebreu a casa 12 números per només 30 euros i entrareu en el sorteig d'un menú de garoïnada per dues persones. La revista de Palafrugell ja és el vostre quiosco llibreria. No us la perdeu.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci. Incrementa els clients potencials. Disminueix els costos. Millora la productivitat i les ventes. Nous mercats i consumidors. Noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital... Està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Escoltes Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
I són les 8 i 10 minuts. Està previst que demà la Comissió d'Urbanisme de Girona engegui una moratòria per sotmetre a estudi diversos projectes urbanístics de la Costa Brava. Ho va comunicar ahir Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, en una conferència organitzada pel grup ecologista SOS Costa Brava. Bon dia, Ana Pujol.
Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat que demà, dijous 17 de gener, la Comissió d'Urbanisme de Girona endegarà una moratòria de tots els projectes en una franja de 500 metres del litoral de la Costa Brava, entre Portbou i Planers, amb sòls urbans consolidats amb pendent del 20%. Escoltem el secretari d'Habitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, Agustí Serra.
Que aquest proper dijous, o sigui, passat demà, doncs la comissió farà una suspensió de moratòria, una primera moratòria de tota la franja dels 500 metres del litoral, però que són, diguéssim, sòls que estan amb sòl urbà consolidat, sòl urbà no consolidat, i sòl urbanitzable. Diguéssim, el criteri que establirem és amb sòls urbans consolidats amb pendents superiors al 20%. Això vol dir que aquest pla director desclassificarà aquest sòl urbà consolidat? Això és impossible.
Això significa que els projectes més polèmics s'aturaran temporalment per poder sotmetre els estudis. Es tracta del primer pas ferm abans de l'elaboració del nou pla director urbanístic que preveu desclassificar alguns entorns del territori, tot i que no se sap en quins en concret. Serra s'ha compromès a tirar endavant el procés legislatiu per tractar l'accés d'ocupació al territori català i preveu que el pròxim febrer es faci un avenç del pla director. A la conferència també hi han participat Lídia Chaparro, portaveu del grup ecologista SOS Costa Brava, l'advocat de l'organització Eduard de Ribot i l'escriptor i representant d'Alerta Sant Feliu de Guíxols, Toni Sala. L'advocat Eduard de Ribot ha avançat que com a estratègia activa seguiran l'exemple dels que van fer possible Salvem el Castell. De Ribot ha demanat mobilització ciutadana per tirar endavant el programa ecologista.
Nosaltres reaccionarem, lluitarem, denunciarem, reivindicarem i necessitem el suport de la societat. Ara tant la tradició del que apuntava Santi Vilanova, la millor tradició, la història del moviment ecologista gironí, tots els espais protegits a Girona són el fruit de la mobilització ciutadana.
De Ribot també ha fet crides a diversos ajuntaments del Baix Empordà. El de Palafrugell li ha reclamat que aturi les llicències de Sant Sebastià que no s'han començat a construir. Per això, l'alcalde del municipi, Josep Pifarré, ha respost a través de les xarxes socials de Ràdio Capital que ja estan aturades. A l'Ajuntament de Begur li ha reclamat que no s'hagi reforestat després de tancar pedreres com la de la zona de Sarriera, mentre que a Begur se'ls ha premiat deixant-los construir a primera línia. També des de SOS Costa Brava, Lídia Chaparro ha parlat de la importància de la conscienciació i denuncia que s'està superant en el creixement moderat de les zones urbanitzades a Begur. Finalment, en l'última intervenció del torn dels grups ecologistes, l'escriptor Toni Sala ha assenyalat les recents modificacions del terreny urbanístic a Sant Feliu de Guíxols i el paisatge costaner com una autodestrucció. Sala insisteix que s'ha banalitzat el paisatge i la seva importància cultural i ha mostrat el seu rebuig cap al turisme de selfie que assegura es vol implantar a la zona.
Us hem explicat què va passar, ara analitzem què vol dir tot això que es va presentar ahir en aquesta conferència. Miquel Quaranta, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Tu vas estar ahir a l'Ateneu Barcelonès en aquesta conferència d'SOS Costa Brava. Després de tot el que vas escoltar i de l'anunci de la Generalitat, què en penses?
Home,
Depèn, es pot veure el got mig ple o el got mig buit. El got mig ple, si pensem que, vaja, que tot apunta que demà mateix es decretarà aquesta moratòria i que per tant hauria com a mínim d'aturar unes quantes construccions, per bé que no van arribar a especificar quines d'elles. El got mig buit, precisament això mateix, en aquesta mateixa virtut hi ha el defecte, que és, val, primer fem una moratòria, ja va el secretari de Territori va especificar i va, a més ho va repetir diverses vegades, no aturarem els projectes, va insistir, no aturarem els projectes, i va tornar a dir, no aturarem els projectes, el que sí farem és, de moment, parem en alguns casos puntuals, pararem i veurem què és el que es pot fer, si és que es pot fer alguna cosa. Per tant, vaja, dualitat. El que sí que vaig veure és una sala que quan el secretari va fer aquest anunci, la sala es va com va haver-hi com un cert clam d'alleujament, i després al mateix temps certa decepció precisament per això, no? Aquesta mateixa dualitat que t'estava dient. Per tant, ostres, no sabria què dir. Jo suposo que el més raonable és esperar a veure en què es concreta aquesta moratòria que ha de decretar la Comissió d'Urbanisme demà.
Cap pista, de quins territoris, quins projectes es poden veure afectats, si el Sarriera Living, el d'Aigua Gelida, cap pista.
No només cap pista, sinó que fins i tot jo li vaig demanar, allò en els torns de paraula, jo vaig demanar torn de paraula i li vaig demanar si podien concretar una mica més, perquè clar, la indicació és des de Portbou fins a Blanes, crec que va dir, per la memòria, a 500 metres de línia de costa, aquells projectes que estiguin previstos en zones que tinguin una pendent del 20%. Clar, tot això ja comença a introduir matisos al tema. Llavors, jo li vaig demanar, escolti, no sé, fins i tot li vaig dir a l'advocat de Sos Costa Brava, dic, escolti, vostè que té al cap molts d'aquests projectes que hi ha al litoral, no sé si pot fer un cap mas de quins projectes podrien estar afectats. I el secretari de Territori fins i tot es va mostrar com es va posar molt beligerant a l'hora de dir, no, ara no podem concretar perquè això correspon a la Comissió d'Urbanisme, s'ha d'estudiar quins projectes. I jo vaig dir, escolti, vostè ha dit literalment, s'aturaran tots aquells projectes que estiguin a 500 metres del mar, en una pendent del 20%, etcètera, etcètera. Diu, no, això s'ha d'estudiar el que és el que farà la comissió i, per tant, no seré jo qui avanci ara a quins projectes afecta, perquè és una cosa que no està decidida i que s'ha de decidir just el dijous. Per tant, no, vull dir, no només no va concretar, sinó que és el que et dic. Fins i tot em va donar la sensació que es mostrava una mica irat a la meva pregunta, que vaig trobar molt normal, per altra banda.
Per tant, haurem d'esperar demà, no?
Sí, em temo que no té més.
Perfecte. Miquel, moltes gràcies.
A tu, Dani, que vagi bé.
Fins aviat. I ara us hem d'explicar una notícia d'última hora que acabem de saber. De fet, ho acaba d'informar en Benet Salelles, advocat, al Matí de Catalunya Ràdio, que l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha estat detingut per la Policia Nacional. Estem intentant recuperar el moment en què Ignasi Sabater ho ha explicat en el programa de Mònica Terribas. Sí que veiem per les xarxes socials que la policia s'ha endut Ignasi Sabater per un delicte de desordres públics, però els seus advocats encara no saben a quins fets es refereix. Estem intentant posar-nos en contacte amb tots ells i en quan sapiguem alguna cosa més us ho explicarem. En tot cas, tenim més notícies, per exemple, que el Consorci de la Costa Brava emet un comunicat on rebutja les noves acusacions sobre irregularitats basades en un informe del 2016. La notícia la va publicar abans d'ahir el diari digital El Confidencial. Elena Santín.
Es tracta d'un informe del 2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. La notícia del diari digital deia que el Consorci no disposa d'inventari de béns ni la titularitat de les seves instal·lacions, com les estacions de tractament d'aigua o les canonades, per exemple. A més, les clàusules no establien el preu de licitació, sinó que el marcava l'empresa guanyadora, segons el diari. El Consorci va respondre ahir amb un comunicat a aquestes acusacions, les quals va desmentir. Aseguren que la sindicatura sols va detectar errors en processos administratius provocats per una manca de personal i, en cap cas, corrupció o malversació. Aquestes errades administratives, diuen, ja estan resoltes. A més, l'any passat van gestionar nous contractes de gestió de sanejament i d'abastament, tal com va recomanar-los la sindicatura. En el comunicat, l'organisme recorda que el passat divendres van presentar els objectius d'enguany, entre els quals està la licitació de nous contractes i un nou pla d'inversió. El president del Consorci, Jordi Soler, reitera que les irregularitats ja van ser detectades en el seu moment i ara estan corregides. Estan molt tranquils, va dir el president.
Els bombers de la Generalitat es mantenen ferms en les seves reivindicacions. No faran més hores extres fins que el govern faci cas a les seves reclamacions. Maria Monteis.
Efectius protesten per la falta de personal i material que hi ha actualment en els parcs de bombers d'arreu del territori. Aquesta situació ha obligat els bombers a fer hores extres per cobrir el dèficit d'efectius, fet que ha provocat el tancament de més de 20 parcs a Catalunya. Un exemple n'és el de Calonja, on el dia 14 de gener va sumar un total de 14 tancaments del parc en només un mes, 4 d'ells consecutius. Amb aquesta xifra, Calonja se situa a la segona posició de parcs amb més tancaments per sota d'Ulldecona. El dia 14 de gener es van tancar 4 parcs per falta de personal. Van ser els de Torroella de Montgrí, Calonja, Amer i Hostalric. I ahir, 15 de gener, els parcs de Girona i Palafrugell es trobaven sota mínims, entre d'altres arreu de Catalunya. Les desavinences entre bombers de la Generalitat i el Departament d'Interior continuen, ja que ara per ara no hi ha encara un acord laboral entre les parts, tot i que els sindicats, com l'UGT, havien fixat el dia 10 de gener per aturar les protestes. D'aquesta manera, els efectius del cos de bomber continuaran sense fer les hores extres fins que s'arribi a una entesa. Mentrestant, recorden, a través de les xarxes socials, el perill que pot suposar que no hi hagi prou bombers a l'hora d'actuar.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest 12 de gener un home de 19 anys a Girona. El jove, veí d'Ullà, a presó, és el presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un domicili. La detenció es va fer el mateix dissabte després del robatori Gerard Escaig.
A quarts de 6 de la tarda, el jove presumptament va entrar a l'interior d'un habitatge amb força. L'immoble, al carrer Hispanitat de Girona, no estava buit. Això ho va fer saber el propietari de l'habitatge que estava en altres habitacions quan el jove, veí d'Ullà, va entrar a l'immoble. Amb l'arribada de la patrulla de Mossos, aquests es van trobar el propietari retenint al peu del carrer a presumpte lladre. Segons fonts policials, el lladre hauria saltat la tanca d'aproximadament 2 metres i forçat la porta de la cuina. Amb les dades en aquell moment, els Mossos van detenir l'home, que portava una motxilla carregada de tauletes, mòbils i aparells que acabava de robar. Després del robatori, el detingut amb antecedents ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. El jutge ha decretat l'ingrés del jove d'Ullà a presó aquest mateix diumenge.
L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa un nou sistema de targetes d'accés a la deixalleria. La podran sol·licitar totes les persones i empreses que paguen la taxa d'escombraries al municipi. Si porten els residus directament a la deixalleria, gaudiran de reduccions en les quotes. Judit Sáez.
Exacte, els descomptes que oscil·len entre el 25 i el 60% depenen de l'ús i el tipus de residu. Per exemple, els usuaris domèstics que utilitzin la deixalleria un mínim de 6 vegades per aportar residus diferents de paper, vidre i envasos durant l'any i en 4 mesos diferents, comptaran amb una bonificació del 30%. A més, si fan el compostatge casolà, se'ls otorgarà una del 25% i si a part utilitzen la deixalleria serà del 60%. La targeta s'haurà de sol·licitar a través de l'oficina d'atenció al ciutadà i s'entregarà al moment. Només caldrà que els usuaris ensenyin un rebut de l'aigua o el contracte de subministrament de l'aigua o, en cas de les empreses que paguen la taxa, mostrin el NIF. Per altra banda, les empreses que no paguen la taxa d'escombraries al municipi, però són empreses sense local registrades a l'IAE o presten serveis a particulars de Palafrugell, també podran comptar amb la targeta. Tanmateix, serà imprescindible que dipositin una fiança de 100 euros i hauran de portar la targeta cada vegada que vagin a la deixalleria. Aquesta és, doncs, una iniciativa que impulsa la recollida de residus i el reciclatge a la vila.
I des d'avui, el doctor Xavier Pérez Iberruezo és el nou gerent del Servei de Salut Integrats del Baix Empordà i agafa el relleu de Jordi Calsina, que deixarà el càrrec com a gerent, però continuarà l'entitat fins a finals de febrer, Eugènia Güell.
Vam començar la xerrada?
No ets l'Eugènia Güell, evidentment. Ara sí, endavant, Eugènia Güell.
L'entitat gestionada per la Fundació Hospital de Palamós i el Consorci Assistencial del Baix Empordà ha estat gestionada per Jordi Calzina gairebé 30 anys. Pel que fa al nou gerent, Xavier Pérez porta 23 anys a l'entitat i va entrar com a metge adjunt de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí i fins ara ha estat coordinador de la Comissió de les Direccions Assistencials del Consorci de Salut i Social de Catalunya. També ha estat director de les àrees bàsiques de salut de Torroella de Montgrí i Palafrugell, director de la unitat mèdica i director assistencial de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
I us dèiem que teníem una última hora, una notícia d'aquest matí que s'ha sabut fa poc menys de 10 minuts. La Policia Nacional ha detingut l'alcalde de Verges per un presumpte delicte de desordres públics. Ho ha confirmat la CUP del municipi. De fet, el compte de la CUP de tot el país, detingut l'alcalde de Verges, han anunciat convocatòries. De moment encara no se sap quines, però han anunciat que faran convocatòries. L'exdiputat de la CUP al Parlament, David Fernández, diu a Twitter també: el desordre públic és detenir Ignasi Sabater, alcalde de Verges. De matinada uniformat, de nits incontrolats, tota la solidaritat. Recordem que de matinada uniformats i de nit incontrolats és la frase que s'atribueix a Ignasi Sabater, l'alcalde de Verges, que hauria dit els dies posteriors al referèndum de l'1 d'octubre en què tots els cotxes del municipi van aparèixer amb les rodes punxades. En aquest moment l'alcalde va dir aquesta frase que alguns han entès com un atac contra la policia i un atac contra l'estat espanyol. Escoltem ara, si us sembla, són dos minuts, però escoltem el moment en què Benet Salellas, advocat, ha explicat la detenció d'Ignasi Sabater al matí de Catalunya Ràdio.
Mig quart de nou del matí, a última hora, acabem de saber que han detingut, la Policia Nacional Espanyola ha detingut l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. Parlem amb el seu advocat, Benet Salellas. Benet Salellas, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
M'avisava Benet Salellas perquè avui ell participava al Racó de Pensar aquí al matí de Catalunya Ràdio i em diu: Mònica, he deixat passar el tren, me n'he d'anar a comissaria. Benet Salellas, de què acusen Ignasi Sabater? Per què aquesta detenció?
Bé, tenim poca informació, eh? Això ha estat a quarts de vuit del matí d'avui, que una patrulla esperava que l'Ignasi sortís de casa seva per anar a treballar i l'han detingut per una imputació de desordres públics. Bé, quan s'ha produït la detenció ens han sortit els veïns, hi ha hagut una mica d'estira i arronsa, han aparegut després els Mossos d'Esquadra i finalment la Policia Nacional s'ha endut a l'Ignasi Sabater. He pogut parlar amb un dels agents de Policia Nacional i m'ha confirmat que el duien cap a la comissaria de Girona per aquest delicte de desordres públics, del que no sabem ni tan sols en quin dia s'hauria produït ni a quins fets es refereix.
Clar, perquè no sabem si es refereix al fet que persones, sabem que a Verges persones encaputxades han estat desmuntant qualsevol senyal de manifestació en favor dels presos i les preses polítics i que hi ha hagut, evidentment, una protesta del veïnat, però no ens consta que hi hagi hagut enfrontaments a Verges en cap moment, no?
No hi ha hagut ni enfrontaments, ni, diem-ne, ni agents de policia lesionats, ni béns públics danyats, que són, en principi, els elements que conté un delicte de desordres públics, no? Malauradament, en aquests moments, no tenim gaire informació, però el que sí que podem dir és que una detenció per un delicte de desordres públics és una cosa que avui aquí no estem acostumats a veure-ho, perquè normalment la policia et cita perquè compareguis un dia voluntàriament al jutjat i s'arregla d'aquesta manera, i no pas venint-te a detenir a un quart de vuit del matí al teu domicili.
Benet Salellas, avui farem el Racó de Pensar basat precisament en el llibre que has aportat i que ja està publicat, Jo acuso, en relació als judicis polítics. En parlarem avui al Racó de Pensar, potser en la teva absència, perquè evidentment on has de ser al costat de les persones que defenses. T'agraïm molt que ens hagis atès la trucada i quan tinguem més informació sobre aquesta detenció de l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, la compartirem amb l'audiència. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada a tots. Fins aviat.
Gràcies.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la jornada d'oportunitats laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972 61 18 20.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Més enllà d'aquesta notícia de la detenció d'Ignasi Sabater, de la qual hem d'estar pendents, i ja explicava amb Benet Salelles que hi ha hagut no enfrontaments, però sí que protestes a Verges en el moment de la detenció de l'alcalde, tenim més notícies, i avui a aquesta hora teníem concertada una entrevista amb l'alcalde de Gualta, amb en Jaume Fondevila. Senyor Fondevila, bon dia. Ara sí, senyor Fondevila, bon dia.
Bon dia, bon dia. Em sentiu?
Sí, ara sí. Sí. Ara li comunicava jo aquesta notícia inesperada, eh?
Molt inesperada, totalment inesperada. No en sabia pas res i no augura res de bo.
De fet, en Benet Salelles ja deia que no és gens normal que per delictes públics es detingui, que per delictes públics el que es fa és citar a declarar i ja vindrà vostè quan li diguem. Per això hem d'estar pendents del que passa a Verges aquest matí. En tot cas, nosaltres trucàvem perquè volíem parlar, ja en vam parlar fa un mes, una cosa així, i aquests dies ha aparegut un article al Punt Avui en què es parlava d'aquesta defensa del Daró per part de diversos alcaldes. Al novembre es van reunir amb Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, per demanar millores en el canal del Daró i evitar inundacions com les d'aquell mes. Llavors, m'agradaria saber què va passar a Gualta aquells dies en les inundacions del mes de novembre, que ara faci que es reclami tota una millora en la xarxa del Daró.
A veure, aquesta reivindicació ja ve de fa molts anys. I val a dir que el divendres hi haurà una reunió, que és una reunió que ja deriva d'aquesta que comentes del novembre, que va venir la consellera. En aquesta reunió del novembre, a la tarda, havíem d'anar a Gualta per veure com es havia de gestionar tot el tema del desguàs d'aquest canal del Daró i tot el tram del Daró des del pont de Serra fins al pont vell de Gualta, perquè permetés pas d'aigua i, com deia, que impedís que passés el que va passar aquest passat mes de novembre. Per qüestions horàries no es va poder fer, i ara doncs aquest divendres hi haurà aquesta reunió en la qual doncs hi estarem tots els alcaldes afectats dels municipis afectats de la zona, i vindrà el Departament d'Agricultura i vindrà l'Agència Catalana de l'Aigua.
Clar, per això li preguntava, per la gent que sigui del Baix Empordà però que no es conegui aquesta zona. Quines són les característiques del Daró que fan que en aquell moment s'inundés tot?
El Daró, des del pont de Serra fins al pont vell de Gualta, materialment es va estrenyent. Es va estrenyent. Aleshores, què passa? Quan venen aquestes avingudes fortes, el Daró s'estreny, passa molta aigua, les motes trenquen, surt entre Serra i Llevià, trenca la mota, l'aigua surt, i després torna a entrar cap al Daró. Això és una mica difícil d'explicar. Sobre el terreny es veu, però la idea és aquesta. El Daró té una amplada insuficient per absorbir tota aquesta aigua que baixa, en aquests casos, de plogudes fortes i de vingudes fortes. Després, què es demana o de què hem de parlar? Doncs de que el Daró es pugui o bé drenar o bé eixamplar, ampliar aquesta amplada en aquest tram que dic, i després, en el tros que està empurlanat, que va des del desguàs que es va fer ja per minimitzar els efectes d'aquestes avingudes, que és un tema històric, i que feia que s'inundessin doncs, el poble de Gualta, que s'inundés el poble de Serra, que aigües amunt doncs, tots aquests pobles trobessin també rebaixar una mica el nivell d'aquest canal per permetre aquest pas d'aigua, en aquest cas cap al Ter, que faci la funció d'esguàs i d'aquesta manera doncs, evitar tant trencament de motes doncs, com inundacions derivades precisament d'aquest trencament de motes.
De seguida ampliem aquestes peticions. Abans hem demanat al nostre meteoròleg, l'Albert Aparicio, que ens expliqui com va ser aquell episodi de pluges i, en general, com plou en aquesta zona. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Fem un repàs a com és pluviomètricament la zona de l'Empordanet. La mitjana de precipitació anual es situa lleugerament per sobre dels 600 litres per metre quadrat. Les pluges es concentren als mesos d'octubre i novembre, on s'acumulen valors entre 60 i 80 litres mensuals. Comparem aquests registres amb els de l'any passat, el 2018, que ha estat catalogat com un any excepcionalment plujós. L'episodi de precipitació dels dies 17 i 19 de novembre va deixar més de 150 litres a Verges, Monells i a la Bisbal d'Empordà, i el mes va acabar amb registres de fins a 250 litres, més del triple de la mitjana climàtica per un mes de novembre. Les estacions de la Tallada d'Empordà, amb 29 anys d'història, i les de la Bisbal i Monells, amb 20 anys de registres, van batre el seu rècord d'acumulació de pluja en un mes. A més, l'octubre també havia sigut força humit, superant els 100 litres a bona part de la comarca. I segons ens indiquen els experts en canvi climàtic, a la zona del Mediterrani es patiran més episodis de sequera, però intercalats amb episodis de pluja torrencial. Això vol dir que no és tan significatiu el canvi en la quantitat total d'aigua que s'acumuli al llarg d'un any, sinó la manera en com plou, ja que les pluges es poden concentrar en menys dies, però amb més intensitat.
Ja ho dèiem, doncs, que les pluges intenses aniran a més i seran més habituals.
Sí, per tant, aquí el que s'han d'adoptar, entenem, i em sembla que amb això coincidim, sí, el que també voldria deixar clar és que en aquests moments aquí no és una reivindicacions i que no hi hagi d'entrada, crec, una predisposició doncs, a parlar-ne, i la mostra és aquesta, doncs, la reunió que hi va haver el mes de novembre, la reunió ja prèvia que hi havia hagut en el Consell Comarcal amb tots els alcaldes, i aquesta mateixa reunió doncs, que es farà el divendres a Gualta. De què es tracta? D'intentar que el territori treni més bé, en definitiva, d'això, d'adoptar mesures preventives perquè no passi el que va passar el mes de novembre. I el que cíclicament, jo recordo una que també va ser bastant forta, doncs l'any 2005, d'intermitges, de trencaments de motes n'hi han hagut, no tan fortes poder com aquesta, entre el 2005 i ara aquest el 2018, però això periòdicament n'hi han. I pensem doncs, que les mesures preventives doncs, tampoc no són molt complicades.
Li volia preguntar també quins problemes implica el rec del Molí de Pals, aquest rec que actualment està en desús però que es conserva com a patrimoni històric i això, garantia de l'ecosistema de l'entorn.
Sí, és això. Aquest té una funció doncs, de... Per un cantó, com bé has dit, doncs és patrimoni històric. Ens indiquen doncs, com es regava tota aquesta plana d'aquí al Baix Empordà, què era aquesta plana i per què aquesta plana segurament doncs és així. Què passa ara? Doncs que aquest rec, que abans que s'entubés i hi hagués un entubament d'aquesta aigua des de la resclosa de Canet fins, em sembla que és el mar Gelabert, això no estic segur exactament a baix on arriba, doncs ha caigut en desús. Ha caigut en desús vol dir que no es fa el manteniment. Després, una altra de les qüestions que hem de parlar és a veure, veiem qui fa el manteniment o com es pot fer el manteniment de tot aquest canal, que de fet és un petit riu, que en el cas de Gualta travessa pel mig, però bueno, travessa transversalment des d'això, des de l'altra esclosa de Canet fins a les basses d'en Coll, va sortir a les basses d'en Coll. S'ajunta en els límits dels termes de Gualta i Fontanilles amb el Garó, n'hi ha que diuen que des d'allà, des de la cua del Garó, que diem nosaltres, és Daró i n'hi ha que diuen que no, que allò era rec de Molí, perquè el Daró desembocava abans. Uh-huh. O sigui, es moria abans. A la pregunta que em feies, doncs això, es tracta de veure, veiem, qui ha de gestionar el manteniment d'aquesta canalització, una vegada que la comunitat de regants, lògicament, ells ja no en fan ús, l'autoritat hidràulica del país és l'Agència Catalana de l'Aigua, i d'altra banda, el titular en aquests moments d'aquest rec de molí és el Departament d'Agricultura. És una de les coses que també s'hauran de tractar o es tractaran en aquesta reunió.
D'acord, queda clar. Teníem altres temes per preguntar-li, per exemple, si Qualtes planteja incorporar-se a la recollida d'escombraries porta a porta, veient els bons resultats que ha tingut a Verges.
Gualta, en aquests moments, estadísticament, és el poble que més recicla de tot el Baix Empordà. Estem en uns nivells superiors al 60%. A partir d'aquests nivells, Gualta ja no... A veure, no ens plantegem incorporar perquè, també he parlat amb el Consell Comarcal, estem fent la feina, els veïns, les veïnes i veïns de Gualta estan fent la feina bé pel que fa al tema reciclatge. És una mica complicat el porta-porta Gualta per la característica del mateix poble. Però insisteixo, el tema de que no ens haguem plantejat afegint-hi és perquè Gualta ja està en uns nivells homologables molt bons pel que fa a recollida selectiva amb això, amb aquest més del 60% sostingut que ja tenim en els últims anys.
Més qüestions. Han començat les obres del nou vial de circunvalació que havien de començar a finals d'any?
Han començat. Han començat i en aquests moments s'estan executant. Ja s'ha fet la plataforma d'ampliació del vial i comptem en el decurs d'aquest mes ja tenir-ho acabat.
Perfecte. Unes obres necessàries a Gualta, eh?
Unes obres necessàries, perquè era un vial molt petit. Te n'adones encara més, ara veus l'ampliació d'aquest vial. Com és possible que aquí es poguessin creuar dos cotxes, es pogués creuar maquinària agrícola amb vehicles i que no hagués passat res, afortunadament. És molt necessària, com també serà necessària ja amb fer una segona fase que vagi a sortir a la carretera de Fontanilles. Però de moment, aquesta primera fase, això que ja està en marxa, solucionarà molts dels problemes que venien tenint.
I ja per acabar, es presentarà Jaume Fontdevila a les eleccions del maig, i amb quina marca?
En principi sí que tinc previst presentar-me, i la marca estem parlant de fer algun partit així, alguna llista independent.
Independent, és a dir...
Sí. Sense inscripció, cap formació política d'àmbit català.
I això, com neix aquesta decisió?
A veure, una mica veient els últims esdeveniments, jo sempre he tingut molt clar, tots els que ens hem presentat aquí a Gualta, sempre hem tingut molt clar que la prioritat era Gualta. Més enllà de Gualta, evidentment, els municipis no es governen únicament des dels ajuntaments, sinó que també es governen des de les diputacions o també es governen des dels consells comarcals. Però la nostra prioritat era Gualta. A partir d'aquí, insisteixo, vist tal com està el país en general, de moment s'ha pres aquesta decisió.
Vostè en les últimes eleccions es va presentar com a Convergència i Unió, si no m'equivoco.
Correcte.
Els motius que el farien abandonar Convergència i Unió és això, no? L'aposta sobiranista o m'equivoco? No va per aquí.
Vull dir, jo venia d'Unió, jo era militant d'Unió. Aleshores, vaig quedar en el seu moment, l'any 2015 ens quedem sense partit, i ara hem adoptat aquesta decisió. No hem continuat amb la línia oficialista d'oficialista, entre cometes, doncs, d'alguns militants d'Unió, tampoc ens vam...
No va anar a Units per avançar, diguem.
No va, ni a Demòcrates. No, ni a Demòcrates. Ni a Demòcrates. Mm. Per tant, doncs, ara volem continuar el nostre camí així sols, únicament des de Gualta i per de Gualta.
Queda clar. Ignasi... Ignasi, tinc el cap, Ignasi Sabater, no? Jaume Fontdevila, alcalde de Gualta, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Recupera gràcies. Aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres estem pendents, evidentment, de la que és la notícia del dia i esperem que només sigui la notícia del dia, que això no vagi a més, que és la detenció de l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per un presumpte delicte de desordres públics. Si us sembla, repassem tota la informació que tenim fins ara. Això ho hem sabut quan passava poca estona de les 9 del matí, de les 8 del matí, perquè ho ha anunciat l'advocat Benet Salellas al matí de Catalunya Ràdio en una entrevista amb la Mònica Terribas. Ell deia que quan l'Ignasi Sabater ha sortit de casa per anar a la feina, l'esperava una patrulla de la Policia Nacional, que en aquell moment ha hagut protestes dels veïns de Verges perquè no volien, evidentment, que se l'enduessin, que han vingut els Mossos finalment sí que han permès aquesta detenció, segons l'advocat Benet Salellas, i que se l'han endut a la comissaria de Girona, a la comissaria de la Policia Nacional de Girona. El que sabem també això, que se l'acusa d'un presumpte delicte de desordres públics, un operatiu que, segons la cadena SER, estan fent la Brigada d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional en coordinació amb la Comissaria General d'Informació de Madrid sota la tutela del jutjat número 4 de Girona. I també sabem que s'han anunciat, i bueno, missatges d'aquests que corren per WhatsApp, estan convocades ara mateix concentracions davant la comissaria de la Policia Nacional a Girona. Tot això us ho explicarem tan bon punt passi i us anirem informant dels esdeveniments. Recordem, Ignasi Sabater detingut per un presumpte delicte de desordre públic. Recordem també que Salellas deia en el matí de Catalunya Ràdio que és un fet bastant insòlid que es detingui ningú per desordres públics, que per desordres públics el que es fa és citar a declarar i vostè vingui a declarar aquest dia i aquest dia declara. Una detenció és estranya, la qual cosa ens fa pensar que pugui haver alguna cosa més. En tot cas, us ho anirem explicant. Ara és el moment del comentari, després de tota aquesta informació, és el moment del comentari al Supermatí. Un comentari que ens deixa Carles Xuriguera.
Déu meu, bon Déu, tu bé saps que quan parlo amb tu no és per demanar-te res. Bé, només una cosa que ja et diré al final. De fet, no caldria. Tot ho saps, tot ho veus, ja ens coneixem. No et demano bona collita, que hi entens de vinya tu. Ets tu responsable de gelades i pedregades? No ho crec pas, quin ridícul. No et demano salut, que depèn de mi, de la meva genètica i de les meves circumstàncies. No et demano atenció per les meves filles, que ja els hi proporcionem nosaltres, pare i mare, i l'avi, i el tio, i els seus mestres, i la resta de la tribu, tal com deia l'exiliada Gabriel. No et demano pau al món, ja ho vas intentar amb molts enviats de diferents religions, i ni així te'n vas en sortir, perquè tampoc depèn de tu. Has de pensar que hi ha qui fa la guerra en nom teu, jo ho deus saber, esclar. Sóc conscient, i fa temps que ho practico, que si reséssim més en horitzontal que no pas en vertical, ens aniria millor. No m'ho invento jo, ho reconec. Hi ha teòlegs i homes i dones de fe que en parlen. Ramon Llull ja ens ho exposava en el seu Ars Magna. Amb el meu sogre, l'avi, és un dels nostres temes preferits de conversa. Hi ets, gràcies a Déu, però més hi som nosaltres. I és entre nosaltres que hem de resar, i resar per nosaltres en horitzontal, no en vertical, que en deus estar ben tip de tanta pregària i tan poca acció. Ara que podem la vinya, la midú de tant en tant s'agenolla i resa. Jo també ho faig. Ell és un home de fe i creient. Jo sóc un home creient i de fe. No hauria plantat una vinya al Montgrí amb filla, germà i amics si no tingués fe. Al començament, a la midú, li semblava estrany. Fins i tot es pensava que me'n reia. Mai, mai. Tu resa el teu, jo resaré el meu. I ho farem plegats, que ja veuràs que serà més efectiva la pregària. Perquè la farem junts, per nosaltres dos, que se'ns gelen els dits de bon matí i ens fem companyia mentre treballem en silenci. Amidú, la nostra fraternitat és la nostra força de Déu. Del teu, del meu, de l'altre i del que no em vol de Déu. Sóc ateu gràcies a Déu és una frase que sempre m'ha agradat. Déu meu, bon Déu, gràcies per escoltar-me. I com ja sabeu, només us demano que em seguiu escoltant. Perquè aquest moment que parlo amb vos és un bon moment per treballar la meva part espiritual, una part que molts homes i dones descuiden o deleguen a sacerdots especialitzats. Amén.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les... Bueno, falten 10 minuts per les 9 del matí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, preparats per repassar les estrenes del cinema d'aquest cap de setmana. Avui ho hem avançat una mica per preparar-nos millor pel cap de setmana. Abans, deixeu-me explicar novetats en tota aquesta qüestió de l'Ignasi Sabater. El president Carles Puigdemont ha fet un missatge a Twitter, tot el meu suport a l'alcalde de Verges, que ha denunciat sempre les agressions reiterades al seu municipi per part d'intolerants agressius, i és ell a qui s'emporten. Recordeu, hi ha una manifestació, una concentració convocada davant la comissaria de la Policia Nacional a Girona, a la plaça Sant Pere de Girona, davant la comissaria, per protestar contra aquesta detenció de l'Ignasi de Verges i l'Ignasi de Verges, no, de l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. De moment no en sabem res més, parlem de cinema. Ignasi, tenim un cap de setmana amb poques estrenes, no? Ignasi?
Ep. Ui, Dani, t'he perdut, no
ara,
et sento.
Ara potser sí.
Hola?
Hola.
Ara?
Ara sí.
T'he deixat de sentir de cop.
Ah, sí, no sé, mira, jo sóc ja tenim cobertura. No sé, en tot cas, que tenim un cap de setmana amb poques estrenes, si no m'equivoco.
Sí, però interessants, eh?
Interessants? Va, doncs
sí.
Anem amb la primera, si et sembla, amb la primera, que és Glass.
Es posible que todo cobre sentido si explico quién soy. Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Enhorabuena. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias.
Aquesta és la continuació, Ignasi, del Protegido i de Múltiple.
Exacte, és una seqüela que val per dos, perquè és la continuació de dues pel·lícules. De fet, el Demonet Shyamalan, recordem que va fer el Protegido després del Sexto Sentido ja fa uns quants anys, i va descol·locar molt a la gent perquè el gènere era completament diferent. És a dir, la gent després del Sexto Sentido s'esperava una altra pel·lícula de terror més o menys semblant, i el que va fer una pel·lícula de superherois, o sigui, una mica de baix pressupost i de finançada així una mica de manera independent, i es va convertir en una pel·lícula, doncs, que en certa manera va ser la precursora de tot el que va venir després, no? Tot el cinema superheroic que avui, doncs, inunda les pantalles, una mica una de les llavors que va haver-hi, doncs, va ser aquest El Protegido, no? Que va protagonitzar el Bruce Willis. I ja després de Múltiple vam veure que la pel·lícula aquella que protagonitzava, doncs, que aquí també el tenim, el James McAvoy, formava part del mateix univers, i aleshores ens faltava d'això, doncs, la pel·lícula que unís els dos personatges en una sola i que servís doncs, com a seqüela del Protegido ja 18 anys després de que es va estrenar, eh? Vull dir que ha passat molt de temps.
I què? Té bona pinta o què?
Home, jo, el Protegido és potser la meva pel·lícula preferida de Night Shyamalan, sí, i li tinc moltes ganes en aquesta, eh? Vull dir, és... sabem que ha passat molt, molt de temps, a més Shyamalan és un personatge molt interessant a l'hora de mostrar el terror i el gènere i com l'explica, i tot i que a vegades tingui pel·lícules millors o pitjors, és un director que sempre té coses interessants a dir i que sempre hi ha coses interessants a les seves pel·lícules. Per tant, qualsevol pel·lícula, encara que sigui fluixeta de les d'ell, hi ha coses molt interessants a trobar. I aquí doncs, el repartiment també, doncs, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy... escolta'm, és que què més vols? Els tres protagonistes, en aquest cas, atrapats o tancats dintre d'un sanatori i amb una psiquiatra que no es creu que siguin superherois, no?
Jo he de dir que de les dues prèvies només he vist Múltiple. Segur que el Protegido deu ser bastant millor. No sé. A mi em va agradar Múltiple. I tenia ganes de veure-les, perquè el personatge, no sé, m'interessa. I veig que Rotten Tomatoes, això té una valoració que l'han deixat per terra, eh? Un 34%.
Sí, és veritat que no ha tingut una de molt bona. El que passa és que quan llegeixes algunes d'aquestes crítiques, te n'adones que qui les ha escrit no té massa sentit, perquè està dient que per entendre aquesta has de vist les altres dues, que és com qualsevol seqüela que es faci avui en dia, no? És a dir, també són uns comentaris a vegades una mica estúpids de gent que ha vist aquesta pel·lícula sense haver vist, per exemple, Protegido, que és una estrenada fa 18 anys. Sí, evidentment, clar que has d'haver vist el Protegido per potser entendre aquesta, perquè és que hi ha coses que no entendràs, però bé, en fi, no sé. De totes maneres, Shyamalan tampoc és que hagi tingut mai sempre unes crítiques molt altes, eh? Però bé, jo tinc moltes ganes i vaig poder veure 20 minuts Sitges, els 20 primers minuts, quan va venir el director a presentar-los, i els 20 primers minuts són trepidants.
Ja ho has dit,
i et deixen amb ganes de... Sí, et deixen amb ganes de més, eh? Vull dir, per tant, jo tinc moltes ganes de veure tot el tram final de la pel·lícula.
Sí, sí. Ignasi, fem les dues que ens queden així ràpid. Tenim la favorita.
Querida reina.
Sí.
Què tal aquesta?
Aquesta és d'aquestes que apunten de cara a nominacions als Oscars, sí, la setmana vinent. Jo, que, tot i que personalment l'he trobat una pel·li... xapsà, per entendre'ns, val? El director és el Yorgos Lanthimos, que és el de Canino i el sacrifici d'un ciervo sagrado, i en aquest cas doncs, ens explica la història, bé, no diríem d'amor, sinó una relació lèsbica que va viure la reina Anna de Stuart, primera de Gran Bretanya, entre el 1702 i el 1707, entre dues dones, doncs, el que era la duquesa de Marlborough i una criada que va anar pujant doncs, a l'escala de...
I què? Ens agrada o què? Cort, ens, no? Ens agradarà o què?
Bueno, és una d'aquelles pel·lícules d'època, no de reines, ja. I tota aquesta cosa, no? A mi personalment m'interessa poquet. De l'Antimos potser és de lo més fluixet que ha fet, eh? També ho dic, però és una pel·li bastant...
I normal. Ignasi, l'altra pel·lícula que tenim és Uno sí. Más de la Família.
Exacte.
Què tal aquesta?
Això és cinema familiar, eh? És a dir, en aquest cas, i amb animal, amb gos, en aquest cas. És una gosseta que es perd, a més no és la gosseta, no deien que parla, sinó que escoltem els seus pensaments, i ha de fer 650 quilòmetres per tornar a casa. És d'aquestes pel·lis que encantarà, sobretot per veure en família, la mainada i tot això.
Doncs sí, mira, Ignasi, si vols, demà, si et va bé, després en parlem, tornem a parlar i repassem aquestes una mica més en profunditat, però si se'ns està acabant el temps i hem de fer un últim repàs de la informació.
Doncs ja està, deixem-ho aquí.
Vinga, moltes gràcies, Ignasi.
Una abraçada.
Fins demà. Adéu. Evidentment, tot això que està passant al país us ho explicarem a radiocapital.cat i també al Matí Capital en directe, que comença ara mateix amb en Marc. Marc.
Hola, què tal?
Hola, bon dia. Si et sembla, fem un últim repàs de la situació, perquè tenim novetats. No només han detingut l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, també han detingut l'alcalde de Celrà, en Dani Cornellà. L'han detingut aquest matí, i també un CDR, un activista dels CDRs. El més sorprenent de tot és que el Benet Salellas, ho acaba d'explicar a RAC1, no pot entrar a la comissaria de la policia perquè no entenen el català, i ell demana d'entrar i no pot entrar perquè, diuen, no l'entenen. És una operació del jutjat número 4 de Girona, i Salellas sospita que és per la contramanifestació que es va fer a Girona el 6 de desembre contra la manifestació de Vox, però encara no ho pot confirmar. Per tant, Marc, si et sembla, estarem pendents de tot, i quan calgui, doncs, entrarem al programa per explicar-ho. Ara marxem de seguida cap a Girona en aquesta manifestació, i us ho explicarem tot.
Perfecte. Fins ara, doncs.
Marc, que vagi molt bé el programa. Moltes gràcies a tot l'equip de Ràdio Capital per aquests programes així amb notícies d'última hora, que és quan més es nota que tenim un gran equip. Tornem demà.